A Ràdio Igualada, Made in Anoia, un programa de la Unió Empresarial de l'Anoia, amb Bet Altarriba.
Hola, sigueu benvinguts a un nou programa de Made in Anoia, un programa que dona a conèixer com a la comarca de l'Anoia es fabriquen i s'inventen productes que traspassen fronteres. Avui arrenquem el programa número 33 i ho farem parlant de la innovació, un dels aspectes més importants de les empreses. Ho farem de la mà d'Àurea Perfumers en Cosmètics, una empresa d'Igualada que es dedica a la fabricació de perfums, cosmètica i ambientadors domèstics. De fet, es dediquen no només a la seva fabricació, sinó també a l'envasat, l'etiquetatge i el manipulat. I com que parlarem d'innovació, amb el nostre viatge al passat industrial de l'Anoia, parlarem de Banyadors Gom, una marca de roba de bany igualadina que va posar la mirada a la innovació. I per acabar, la secció Espai Empresa ens acompanyarà un expert en innovació, Frank Ponti, professor d'innovació a EADA Business School. Som-hi! Ho hem dit al llarg de tots els programes. A la comarca es fabriquen i s'inventen productes que han donat la volta al món. Alguns exemples són la ceràmica que s'ha posat a la Sagrada Família, una empresa igualadina que és de les poques del món que fabrica globus aerostàtics, les arrels anoienques de Bimbo o que la gran majoria d'envasos de perfums i cereals que trobem a les botigues i als supermercats es fabriquen aquí, a la comarca. De fet, també són diverses les empreses anoienques que internacionalitzen o bé que tenen projecció internacional, siguin de qualsevol sector empresarial, fent que bona part dels seus productes i serveis siguin coneguts a diversos països del món. Avui, però, parlarem d'innovació. L'entorn volàtil i canviant que vivim obliga a les empreses a requerir noves formes de treballar, nous sistemes productius, obrir-se a nous mercats, a implantar noves polítiques i nous serveis, crear nous models de negoci, apostant en aquest sentit per la innovació. Van Gogh ja ho deia, què seria la vida si no tinguéssim el valor d'intentar alguna cosa nova? Doncs innovar s'ha innovat sempre i és un factor que les empreses no poden deixar de fer. És un gran repte i és, a més, imprescindible. Segons una enquesta impulsada per la Unió Empresarial de l'Anoia, el 82% de les empreses encastades aquí a l'Anoia es consideren innovadores i expliquen haver apostat en els darrers anys per innovar en certes àrees, especialment en producte. No cal dir que un dels factors determinants va ser en plena pandèmia, on moltes empreses van fer apostes per crear nous productes. Alguns d'aquests productes, prototips, dissenys i idees van traspassar fronteres i d'altres encara ho fan avui, gràcies a la innovació per tot el món. Com dèiem a l'inici del programa, avui parlem d'una empresa anoienca que ha posat la mirada a la innovació. Avui fem una parada Igualada on ens obre les portes l'empresa Àurea Perfumes i Cosmètics. Sabies que al darrere de la producció de molts perfums que són presents arreu de l'Estat i el món són fabricats aquí, a Igualada? Al darrere d'aquesta possibilitat hi ha Àurea Perfumes i Cosmètics. L'empresa pertany al grup d'economia social Àurea, amb més de 50 anys d'història i creat per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i amb dificultats per trobar espais d'inserció laboral. En aquest sentit, des d'Àurea es desenvolupen diferents activitats empresarials per donar compliment a la seva missió. I Àurea Perfumes i Cosmètics és una de les principals eines per a la consecució dels seus objectius socials, ajudant a la transformació social i la inclusió laboral, creant, per tant, centenars d'oportunitats laborals per a persones especialment vulnerables i ajudant a construir futurs per a totes elles. Parlem amb Albert Pinyol, gerent d'Àurea Cooperativa i la Fundació Àurea. També és director d'Àurea Perfumes and Cosmetics.
Àurea Perfums pertany al grup Àurea i representa una de les activitats empresarials d'Àurea que més ens ajuda a crear oportunitats laborals per a persones especialment vulnerables i al mateix temps ens ajuda a construir futurs per totes elles. Aquesta activitat es va iniciar l'any 2008 quan el mestre Ramon Monegal va tenir la visió de posar en marxa la creació i la fabricació dels seus perfums vinculats al Centre Especial de Treball del Taller Àurea. Inicialment vam començar amb petites produccions, però ràpidament vam veure que el procés s'adaptava perfectament a les habilitats laborals de les persones que hi treballaven i vam anar creixent fins a convertir-nos en fabricants de perfums per tercers i en envasadors de referència al sector.
Actualment, Àurea Perfums és un fabricant de perfums amb més de 14 anys d'experiència en el sector que ofereix serveis de fabricació envasat, etiquetatge, condicionat i manipulat tant de perfums, cosmètica i ambientadors domèstics.
Actualment comptem ja amb més de 14 anys d'experiència en la fabricació, envasat, etiquetatge, condicionat i manipulat de tot tipus de perfums, productes cosmètics i ambientadors domèstics. Això ens ha permès consolidar Àurea com un referent en la indústria per a tercers i operar també a escala internacional, especialment al mercat europeu. Aquest creixement i aquesta aposta pel sector cosmètic ha portat també Àurea a oferir un servei complet, no només d'envasat, sinó també de la creació i el desenvolupament de noves col·leccions de perfums, des del branding, el disseny de la fragància, el disseny del packaging, fins a la producció, l'envasat i el manipulat i l'entrega del producte final. Entre els nostres clients hi ha algunes de les principals cadenes de distribució i marques de moda i retail.
Tal com ens detalla l'Albert Pinyol, director de l'empresa, la trajectòria d'Àurea Perfums destaca per acabar convertint-se en un referent en la indústria per a tercers, entre els quals hi ha algunes de les principals cadenes de distribució i marques de moda i retail i també per operar a escala internacional. De fet, són diversos els productes i col·leccions que s'hi desenvolupen, donant un servei global que passa pel disseny de la fragància, el seu packaging, la seva fabricació.
Des de la creació d'Àurea, ja fa més de 50 anys, la missió i la visió i els valors d'Àurea han promogut sempre la transformació social i la inclusió laboral per millorar la qualitat de vida de les persones amb capacitats diverses i de les persones més vulnerables. Aquest compromís és el mateix des de fa 50 anys, per nosaltres és inamovible i tot el nostre esforç va destinat a proporcionar serveis i activitats empresarials que ens ajudin a generar ocupació per a aquests col·lectius i per demostrar que totes les persones mereixen l'oportunitat de fer coses extraordinàries. Sovint ens agrada explicar que nosaltres treballem per desaparèixer, perquè això significaria que les persones amb les quals treballem ja no necessiten la nostra ajuda per integrar-se en el sector laboral. Sabem que és una idea utòpica, però sempre treballem per avançar cap a una societat més inclusiva.
Amb la mirada posada en els seus valors com la inclusió social i la responsabilitat social corporativa, l'empresa genera i crea oportunitats d'ocupació a persones amb capacitats diverses i d'alt risc d'exclusió social. Àurea Perfums, per tal d'assolir tots els seus resultats empresarials, disposa d'una planta industrial de més de 10.200 metres quadrats ubicada a Igualada i equipada també amb zones netes, laboratoris, sales de maceració, envasament de productes alcohòlics i àrees per a manipulacions, donant feina a més de 530 persones.
En l'àmbit de la cosmètica, el nostre pla estratègic comercial ens ha portat cap a un model que tècnicament s'anomena full service per productes de perfumeria i de cosmètica. Això vol dir que oferim un servei complet de creació i desenvolupament de col·leccions de perfums ad hoc per cada client i treballem des del branding, el disseny de la fragància, el disseny del packaging i acabem amb la producció, l'envasat i el manipulat del producte final. Fa més d'un any que hem invertit fortament per consolidar el paper d'Àurea com a fabricant de referència en el sector i hem fet passos bastant importants i un d'aquests va ser l'increment de la capacitat productiva amb l'introducció d'una línia totalment automàtica o la recent autorització per poder comercialitzar productes als Estats Units que ens permet comercialitzar i al mateix temps fidelitzar tota una sèrie de clients que tenim als Estats Units.
Des de l'empresa s'ofereix un servei complet de creació de col·leccions de perfums i cosmètica a mida, des del branding i disseny de la fragància, a mida de les necessitats de cada client, fins a la producció, envasat, manipulat i entrega del producte final. L'exemple més actual d'aquest servei el podem veure amb la recent col·laboració d'Àurea amb Stradivarius del grup Inditex. Ens ho explica l'Albert Pinyol, director de l'empresa.
Des d'Àurea Perfums, com a tal, no tenim marca pròpia i, per tant, no disposem d'una marca de perfums que es pugui trobar a les perfumeries, però sí que a les perfumeries es poden trobar molts productes que han passat per les mans de les persones que treballen a Àurea. Un exemple molt clar és el grup Inditex i, concretament, la seva marca Stradivarius, de la qual ja li hem desenvolupat 3 col·leccions de perfums que es poden trobar a totes les botigues d'Stradivarius de més de 65 països.
Els principals fonaments de sostenibilitat que guien la producció de fragàncies a Àurea Perfums reflecteixen un enfocament integral cap a la responsabilitat social i ambiental i estan compromesos amb aquest objectiu al llarg de tot el procés de fabricació. Això no obstant, des de l'empresa també estan 100% compromesos amb la reducció de la petjada de carboni i amb un compromís continu amb la sostenibilitat. Ens ho explica la Marta Palfort, directora de qualitat d'Àurea Cooper i d'Àurea Perfums en Cosmètics.
Des d'Àurea Perfums i Cosmètics complim tots els requisits exigibles en qualsevol empresa del sector cosmètic, però a més tenim el valor afegit de la nostra missió social. Tenim un ferm compromís amb la qualitat, el medi ambient i la seguretat i salut de totes les persones que treballem a Àurea. I així ens ho avalen, tenim les certificacions ISO 9001, 22716, 14001, 45001 i el reglament europeu EMAS. El compromís amb el medi ambient es plasma en una política i uns objectius que establim anualment, que en aquests últims anys els hem enfocat a la reducció d'emissions de CO2. Aquest objectiu l'hem aconseguit amb la instal·lació de plaques solars, que ens han permès reduir el consum d'energia de xarxa amb un autoconsum amb 0 emissions. Les diferents inversions que hem realitzat en els últims anys, que estan més enfocades a la millora de les línies de producció, ens han permès indirectament un menor impacte en el medi ambient. Són més eficients en el consum per unitat produïda i a la vegada generem menys residus perquè fem menys merma de producció. En un altre nivell, a nivell de compres de serveis i matèries primes, tot i que sovint és complicat trobar un equilibri entre qualitat, preu i proximitat, sempre que ha sigut possible hem prioritzat les empreses locals i entitats socials i tots els proveïdors que tenim passen per un procés d'homologació i seguiment que contempla el seu comportament ambiental. Un altre aspecte important és la sensibilització i foment de la participació de totes les persones en aspectes relacionats amb el medi ambient. Nosaltres realitzem formacions en les incorporacions i periòdicament d'actualització i recordatori i recollim les propostes que ens ajuden a reduir l'impacte de la nostra activitat, així com les bones pràctiques generals i aplicables a nivell domèstic. A més, a nivell de medi ambient, tenim la certificació Cosmos EcoCert, que ens permet fabricar i envasar a les nostres instal·lacions cosmètics amb segell ecològic.
El nivell d'exigència de l'empresa els va permetre que l'any 2020, en ple confinament i amb una situació molt difícil i complicada, l'empresa desenvolupés nous productes, sent l'única entitat d'economia social autoritzada per fabricar solucions hidroalcohòliques.
De fet, aquest nivell de compromís ens va permetre que l'any 2020, en ple confinament i amb una situació molt difícil a la nostra ciutat Igualada, en plena pandèmia de la Covid-19, Àurea fos una de les 9 úniques empreses espanyoles autoritzades per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris per fabricar i comercialitzar solucions hidroalcohòliques. De fet, vam ser l'única entitat d'economia social autoritzada per aquesta finalitat. Aquesta autorització ens va permetre fabricar les solucions hidroalcohòliques que van ajudar a combatre l'emergència sanitària, permetent-nos mantenir els llocs de treball i produir un producte amb un alt valor afegit. I, de fet, un orgull de pertinença a Àurea per tots els que hi treballem. Va ser també el naixement del primer producte propi d'Àurea, un exemple de com el compromís amb la cura de les persones i el planeta forma part de la nostra raó de ser. Aquest primer producte ha continuat amb el projecte de cosmètica sòlida Aqua Àurea.
I aquesta és la història d'Àurea Perfums, una empresa igualadina amb un ferm compromís amb la sostenibilitat i la responsabilitat social corporativa en la indústria de la perfumeria i la cosmètica, amb una raó de ser molt clara: la inclusió social, donant feina, futur i oportunitats laborals a persones amb discapacitat intel·lectual, oferint-los oportunitats d'ocupació i de formació, amb una mirada i perspectiva posada en la igualtat, l'autonomia, el creixement personal i la transformació social, una empresa que fabrica cosmètica i perfums des de l'Anoia al món. I continuem al Made in Anoia amb la secció Anoia Patrimoni Industrial, una secció que dona a conèixer el patrimoni industrial i empresarial de la nostra comarca. La història i el passat de la indústria i l'empresa anoienca es remunta a segles enrere. De fet, la comarca encara és testimoni del seu passat industrial de llarga i reconeguda tradició. Algunes d'aquestes fàbriques ja no hi són, d'altres només en queden les seves imponents edificacions i d'altres, a dia d'avui, encara continuen en plena activitat empresarial després de segles. Una secció que és possible gràcies a la col·laboració de l'Arxiu Comarcal de l'Anoia, que ens facilita informació per poder donar a conèixer una indústria o fàbrica del nostre passat, convidant-nos a fer un viatge a la història a través del pas del temps. La comarca de l'Anoia és una comarca emprenedora, ja no només en l'actualitat, sinó també en el passat, i moltes empreses encara perduren en el nostre imaginari, però no només empreses. A la comarca de l'Anoia s'han inventat i creat projectes, idees i productes totalment innovadors i diferents, i que fins i tot ens han arribat a canviar la vida. Una d'aquestes empreses que va posar la mirada en la innovació va ser GOM Societat Anònima. Segons l'Arxiu Comarcal de l'Anoia, a Igualada van ser diverses les empreses que van fabricar banyadors. Avui ens centrem en una d'elles, amb GOM, Societat Anònima, molt coneguda a l'època que va existir, però molt desconeguda per a molts a dia d'avui. Però des de quan tenim el costum de banyar-nos al mar?
A finals del segle XVIII es pot considerar que neix oficialment el costum de banyar-se, un costum que ve d'Anglaterra on es va considerar com un acte social. No va ser, però, fins al 1822 quan la francesa duquessa de Berry, nora de Carles Desè, es va submergir totalment vestida a la platja de Dieppe, a França. És el primer bany d'una dona. Pocs anys després, el 1850, es confeccionen els primers vestits expressament pensats pel bany. Per home, de llana i d'una peça, inspirats en la roba interior i generalment a ratlles horitzontals, i per la dona vestit de llargada mitjana, bombatxos i mitges. Durant els anomenats feliços anys 20, comença a imposar-se el banyador modern. És una peça de llana amb màniga curta o tirants i rematada en forma de pantaló curt. El problema era que la llana pesava molt un cop mullada, més de 3 quilos. Amb l'aparició de fibres sintètiques com el làstex, s'imposa el primer banyador que es va inaugurar a la línia actual. Elàstic, impermeable i bastant curt. Per als homes, pantaló curt amb el tors nu. I per les dones, tirants estrets i abaixables, escot marcat, espatlla nua i sobrefaldilla. A partir d'aleshores, el banyador comença a convertir-se en una peça estèticament atractiva i es confeccionen en diferents coloracions i estampats.
La dècada dels 70 del segle passat va marcar tota una revolució al sector amb la incorporació de la licra com a nova tela, un fet que permetia més lliscament a l'aigua i més ajustament al cos. A Igualada van ser diverses les empreses que van fabricar banyadors de la mà de les fàbriques com Fillat, Pespont, Fabril Malla, Vives Vidal i Gom. Gom va ser una empresa d'Igualada que va patentar una marca de roba de bany que va posar la mirada en la innovació, doncs molts dels seus productes fabricats a la seva empresa van ser protegits amb patents d'invenció pròpia. Al darrere de l'empresa hi havia Josep Claramunt.
Josep Claramunt i Gavarró va néixer a Igualada el 7 d'abril de 1928. Vivia al carrer Caritat número 60. Fill de Jaume Claramunt i Massaguer, de Montbui, i Teresa Vella Padró, de Valls, es va casar amb Maria Teresa Poc Torrents. Va ser l'any 1954 i van tenir una filla. Aficionat a l'atletisme, va ser president del Club Atlètic Igualada. Va ser un destacat fabricant tèxtil. De fet, en podem destacar la seva capacitat d'innovació. Va fundar l'empresa banyadors GOM S.A. sota la marca comercial GOM. Els banyadors GOM destacaven per seus models, sobretot els infantils, fets amb gènere semielàstic, tal com es pot llegir en la seva publicitat en un dels catàlegs de l'any 1961, on deia: «Todos los látex son fabricados por nuestra factoría y protegidos con patentes de intervención propia, consiguiendo con ellos el bañador elegante, cómodo, moderno, 300% elástico y sin cremallera». Degut al creixement del seu negoci, que va començar amb un despatx al carrer Sant Ferran d'Igualada, en Josep Claramunt va encarregar un edifici magatzem industrial al carrer de Sant Josep, en l'actual número 64. Ocupava 720 metres quadrats i va arribar a pagar una de les contribucions industrials més altes d'Igualada. La fàbrica va tornar a tenir una ampliació fins l'any 1964, on va arribar a ocupar gairebé 1.300 metres quadrats. En aquell mateix any, Josep Claramunt Gavarró i la seva família van marxar cap als Estats Units. Va morir el 1 de març de 1986, als 57 anys.
Banyadors Gom va arribar a patentar la fabricació del seu teixit elàstic, que imitava el gènere de punt. Fins i tot va arribar a patentar la seva marca i el logotip de l'empresa. Va arribar a tenir més de 75 treballadors, però van anar disminuint els anys següents fins al seu tancament. I aquesta és la història dels banyadors Gom, una empresa igualadina que va marcar tota una revolució a la moda de bany de l'època. Com que avui parlem d'innovació, a la secció Espai Empresa ens acompanya un expert en la matèria, el senyor Frank Ponti. Frank Ponti és professor d'innovació a EADA Business School. Frank, gràcies per acompanyar-nos una vegada més. Què és innovar?
Doncs innovar és fer qualsevol acció que comporti novetat respecte al que fèiem abans i, a més, un resultat, diguem-ne, positiu, que aporti valor, perquè si intentem fer alguna cosa diferent a través d'un producte, d'un servei, del que sigui, però no aconseguim millorar el que hi havia anteriorment, doncs aleshores no podem dir exactament que estiguem innovant. Aleshores, voldria dir una idea que aporta valor, com si diguéssim, no?
Com definiries la innovació en l'àmbit empresarial a dia d'avui? Innovem més?
Jo crec que innovem més, però ens costa molt, eh? La innovació, doncs, com una mica acabo d'explicar, és aquest desig de no voler-nos repetir sempre fent les mateixes coses, de no voler estar sempre, doncs, amb les mateixes fórmules, amb els mateixos plantejaments. Innovar vol dir adaptar-se als mercats, vol dir intentar satisfer els nostres usuaris, els nostres productes o serveis, i per tant és una cosa absolutament necessària, no? És un procés d'una certa complexitat que requereix de la combinació d'una sèrie de factors, i en general, diguem-ne que aprovem de forma molt justeta, en el nostre país. No som un país, ho dic amb les dades a la mà, que es caracteritzi per ser un líder en innovació. Parlo de Catalunya i, per extensió, Espanya, tot i que Catalunya dintre d'Espanya, juntament amb el País Basc i Madrid, som els que estem més ben situats, no?
Parlaves de factors, eh? Quines consideres que són les claus perquè una empresa pugui innovar de manera efectiva?
Doncs hi ha diverses claus. Mira, jo crec que és molt important que primer hi hagi una cultura d'innovació, eh? Si la gent té por a expressar noves idees, si no hi ha circuits adequats per fer això, si la gent no és curiosa, doncs aleshores ja d'entrada a nivell intern és difícil, no? Per tant, primer una cultura d'innovació. Després hem de conèixer molt els nostres clients, usuaris, consumidors, depèn del que fem, eh? Hem d'interlocutar amb ells, dialogar amb ells per entendre quins són els problemes que tenen quan utilitzen un producte o un servei dels que nosaltres oferim. Avui en dia la innovació, doncs, està molt centrada en els usuaris i, per tant, és una innovació molt oberta, no?, que dialoga, que parla, que és una innovació molt empàtica, eh? Has de desenvolupar molta empatia. Després necessites treballar d'una forma diferent, no?, trencar jerarquies, trencar, diguem-ne, regnes de taifes, col·laborar, i això a vegades és complicat, tal com estan dissenyades moltes empreses. I després, evidentment, necessites incorporar tota aquella tecnologia que et permeti innovar d'una forma molt més ràpida i eficaç, no? Avui en dia, doncs, evidentment, la intel·ligència artificial ens està ajudant molt a fer això, però qualsevol tecnologia, que encara que nosaltres no siguem específicament una empresa de tecnologia, però sí que podem adquirir tecnologies que ens ajudin a innovar. Jo diria que aquests són alguns dels factors més importants que contribueixen a que una empresa pugui decididament ser més innovadora, no?
Parlaves de la manca de cultura d'innovació, però a banda d'això, quins són els altres obstacles més comuns que impedeixen a les empreses innovar?
Doncs moltes vegades el no tenir un sistema de fer-ho, no? Si tu preguntes a una empresa, escolta, vosaltres com innoveu i no t'ho saben ben explicar, doncs vol dir que segurament tampoc ho saben fer, no? La innovació és un art, és una ciència, és una pràctica que necessita de molt molt d'aprenentatge i de saber-la dur a terme, no? I aleshores jo trobo faltar a les empreses un mètode, no? Una sistemàtica interna d'avaluació del que fem i que, per tant, ens permeti millorar tot allò que posem al mercat d'una forma o de l'altra. Després, jo crec que també aquest desconeixement dels mercats, moltes vegades s'innoves a esquenes dels mercats, no? I aleshores, clar, allò que tu proposes no interessa, precisament perquè no t'has molestat en tenir aquesta interlocució amb els teus mercats. La creativitat, la innovació són com músculs, no? Si tu no els exercites, no funcionen. Aleshores, em sembla que hi ha empreses que només se'n recorden d'innovar quan les coses van malament, i aleshores moltes vegades és massa tard, no? Hem de tenir una política activa d'innovació, hem d'invertir també, hem d'invertir i hem de tenir una cultura d'experimentació, anem a provar això, anem a provar allò, controlant molt la despesa, que moltes vegades això implica. Jo crec que són bastantes coses les que, si no treballem, doncs fan que innovar sigui una assignatura realment difícil de provar.
Quins sectors empresarials veus que estan innovant més ràpidament avui? Quins en són els punters?
Jo diria que tot el sector biomèdic està fent grans progressos, i està fent grans progressos gràcies al, diguem, al desenvolupament de determinades tecnologies, no? És a dir, clar, cada vegada es poden fer diagnòstics més precisos, ja que ja no els fem els humans, sinó que la intel·ligència artificial, per exemple, ens permet fer-ho d'una forma exponencialment més ràpida. Jo crec que és molt important la innovació que té lloc a les start-ups, a les empreses que comencen de zero i que tenen una bona idea, perquè no tenen moltes d'aquestes barreres que moltes vegades les empreses més consolidades tenen, massa burocràcia, massa jerarquia, aquest tipus de coses. Per tant, hi ha molta innovació també en el terreny de les start-ups. I, evidentment, tot el que és el sector tecnològic, no?, que és un sector, diguem-ne, que és transversal, totes les empreses que fan coses que tenen a veure amb la tecnologia, doncs, precisament, degut tota la gran revolució i convergència tecnològica que ja està havent, doncs són empreses que tenen la innovació molt més per la mà, perquè és que, si tu fas qualsevol producte tecnològic i no apliques les pròpies tecnologies d'innovació per tirar-ho endavant, diguem-ne que seria absurd, no? Per tant, la innovació tecnològica segueix sent molt important. Després també el sector de gran consum, en general. Hi ha molts sectors que s'estan movent i s'estan espavilant, però també és veritat que hi ha altres sectors, per exemple, el sector públic, on li costa moltíssim innovar, no? Tot el que és els sectors d'educació, hi ha molts problemes per avançar, en fi, no tots els sectors, ni molt menys, estan al mateix nivell.
Com a expert, quina recomanació donaries a una empresa que vol començar en aquest camí de la innovació?
Jo diria, sobretot, que no imposi res. Moltes vegades es reuneixen els directius i diuen hem de fer això, hem de fer allò i tal, que comencin per escoltar internament. A vegades la gent que està fent tasques que no són de direcció sap molt més, té molta més informació sobre el que pensen els clients, etc. Per tant, que primer escolti a la gent a nivell intern, i després escolti molt també a nivell extern. A vegades ja sembla una cosa que sigui difícil, no? Però no, podem fàcilment localitzar els nostres clients, no a tots, però si hi ha mostres significatives per saber què pensen, què opinen, quines coses estem fent bé, quines coses podríem fer millor, i amb aquest diàleg tan intern com extern és molt més fàcil i molt més coherent anar establint aleshores unes polítiques clares d'innovació. A vegades es fa al revés, es comença de la casa pel teulat, reuneixen, com et deia, quatre directius i diuen, prenen decisions que no tenen cap mena de sentit perquè abans no han escoltat. O sigui, jo els recomanaria això, que escoltessin.
Doncs gràcies, Frank, ens quedem amb aquest consell. Moltes gràcies, com sempre, és un plaer col·laborar amb tu. Gràcies perquè sempre ens obres la porta i també per una vegada més per acompanyar-nos en aquest programa i poder explicar a les empreses i a la societat doncs què és la innovació empresarial. A reveure, Frank, i moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
I aquí tanquem un programa més donant a conèixer què es fa a la noia empresarialment parlant amb productes que es fan aquí a la noia i donen la volta al món. Us esperem al proper programa amb més programes, amb més Meeting a Noia, cada dijous, a 13:45 del migdia i a 8:45 del vespre. També ens podeu escoltar i recuperar els programes als webs de Ràdio Igualada o de la Unió Empresarial de la Noia, a Spotify i a iBooks. Moltes gràcies, a reveure!